Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Dos quarts de set. Bona tarda, amics i amigues. És el dia de pregària avui per la pau a Ucraïna. El Papa ha seguit aquest matí des del Vaticà la seva pròpia convocatòria, demanant a tot el món que la invocació a Déu arribi a aquelles persones que poden evitar un conflicte armat per la invasió de Rússia. La pau és un bé preuat, com tots sabem, que cal demanar sempre per a Ucraïna i per tot, i per a tots els racons del planeta. Salutacions avui del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, avui amb la veu també del Rafa Sanahuja aquesta tarda i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. El Papa ha demanat també aquest matí que no oblidem la crueltat indescriptible de l'Holocaust, i és que demà es commemora el Dia Internacional de Memòria per les Víctimes d'aquell fet històric tan terrible, l'Holocaust nazi. I el català David Fornieles ha estat nomenat avui director de la Xarxa Mundial de Pregària del Papa a Espanya. Ha estat una decisió avalada pel director internacional d'aquesta obra, el jesuïta Frederic Fornós, i per la Conferència Episcopal Espanyola, així com pel provincial dels jesuïtes a Espanya, Antonio España Sánchez. I s'està celebrant des de diumenge, ho recordarem també aquesta tarda, la sisena edició de la Setmana de la Bíblia que organitzen les diòcesis amb seu a Catalunya. Aquesta tarda ha fet una conferència que es pot recuperar des del web setmanadelabiblia.cat la secretària de la Pontifícia Comissió Bíblica, la catalana Núria Calduc Benages. I aquesta tarda entrevistem Sergi Rodríguez López Ros, historiador i vicerrector de la Universitat de Bat Oliva Seu. Parlarem del que va patir concretament el poble gitano durant l'Holocaust, amb centenars de milers de morts. Aquestes i altres notícies, avui, sense distància, fins a 3:15.
Sense distància. Actualitat propera i clara a Ràdio Estel.
Com us dèiem, el Papa ha pregat aquest matí per Ucraïna i ha invitat tots els creients a fer-ho avui durant aquesta jornada de dejuni i pregària per la pau convocada pel mateix pontífex. Al final de l'audiència general al Vaticà, Francesc ha fet una crida concreta a demanar que els ucraïnesos deixin enrere definitivament el patiment dels últims anys.
Invito a pregar per la pau a Ucraïna i a fer-ho sovint durant aquesta jornada. Demanem amb insistència al Senyor que en aquella terra es pugui imposar la fraternitat, que se superin ferides, pors, divisions. Hem parlat de l'Holocaust, però penseu que més de 5 milions han estat eliminats allà durant el temps de l'última guerra. És un poble sofrent, ha patit la fam, ha sofert moltíssimes crueltats i mereix la pau.
È un popolo sofferente, ha sofferto la fame, ha sofferto tante crudeltà e merita la pace.
El Sant Pare ha expressat també el seu desig que allò que resen els creients arribi als qui poden evitar la guerra i obrir les portes a la pau.
Que les pregàries i les invocacions que avui s'eleven fins al cel toquin les ments i els cors dels responsables a la terra perquè facin prevaler el diàleg i que el bé comú s'anteposi als interessos d'una part.
Per favor, mai la guerra.
Si us plau, mai la guerra. Preguem per la pau amb un Pare Nostre. És la pregària dels fills que s'adrecen al mateix Pare. És la pregària que ens fa germans. És la pregària dels germans que imploren reconciliació i concòrdia.
D'altra banda, en la reflexió de l'audiència, el bisbe de Roma ha recordat que precisament en la pregària la veu de Déu ens sosté en les adversitats. Han estat unes paraules centrades en la constància de Sant Josep per escoltar Déu.
Los sueños simbolizan la vida espiritual de cada persona, ese espacio interior donde Dios se manifiesta y nos habla. Pero en nuestro interior también hay otras voces que pueden condicionarnos y confundirnos, por ejemplo, nuestros miedos. Y por eso es importante aprender a hacer silencio, como San José, para reconocer la voz de Dios y discernir lo que Él nos quiere revelar.
El pontífex ha presentat unes sensacions concretes de Sant Josep per assegurar que la pregària és remei per a tots els contratemps.
El Evangelio menciona 4 sueños que tuvieron a José como protagonista. escuchando la palabra que Dios le dirigía por medio de esos sueños y respondiendo a ella con obediencia y docilidad, José encontró la fuerza y la valentía necesarias para poder afrontar las dificultades. También nosotros, por medio de la oración, aunque tengamos que enfrentar problemas que parecen no tener solución, podemos experimentar la presencia de Dios que nos ilumina, que nos transforma i que no sostiene.
El papa també s'ha referit a l'Holocaust i ha demanat que no oblidem aquesta crueltat indescriptible. Han estat paraules referides al Dia Internacional de la Memòria per l'Holocaust, que es viurà demà, com cada 27 de gener. També ha fet Francesc una crida a les famílies i als educadors perquè fomentin la consciència de les noves generacions sobre l'horror d'aquesta pàgina negra en la història.
Sense distància. Les notícies del dia, a prop de tothom.
Canviem de qüestió quan passen 6 minuts de 6:45. El català David Fornieles ha estat nomenat avui director de la xarxa mundial de pregària del Papa a Espanya. Ha estat una decisió avalada pel director internacional d'aquesta obra, el jesuïta Frederic Fornós, i aprovada pel provincial dels jesuïtes a Espanya, Antonio España Sánchez, com també per la Conferència Episcopal Espanyola. David Fornieles, que és laic i està compromès amb activitats pastorals des de fa anys, substitueix en el càrrec Javier García Ruiz de Medina, un jesuïta que ha estat els últims 15 anys al capdavant de l'obra pontifícia encomanada a la Companyia de Jesús. David Fornieles va néixer a Sabadell l'any 1979. Té 42 anys. A la xarxa mundial de pregària ha format part del Consell d'Espanya des del 2003. A més, des del 18, era el coordinador nacional de la secció juvenil de la xarxa, el moviment eucarístic juvenil. A nivell internacional forma part del Consell del Vídeo del Papa, el missatge amb la intenció mensual del Sant Pare. Frederic Fornós ha agraït al nou director la seva disponibilitat i servei, com també a l'anterior, Javier García. La xarxa mundial de pregària del Papa és hereva de l'antic apostolat de l'oració, la mateixa obra amb el nom renovat des del 2010. L'entitat, de fet, va néixer en una casa de formació dels joves jesuïtes a França el 1844. Des del 2018, el papa va instituir la renovada xarxa mundial com una obra pontifícia per subratllar el caràcter universal d'aquesta missió i mobilitzar els catòlics a través de la pregària i l'acció davant dels reptes de la humanitat i la missió de l'Església. D'altra banda, s'està celebrant des de diumenge, recordem-ho, la 6a edició de la Setmana de la Bíblia que organitzen les diòcesis amb seu a Catalunya en col·laboració amb diverses realitats de l'Església, entre elles aquesta casa, Ràdio Estel, i el Setmanari Catalunya Cristiana. Des de l'inici de les jornades, diumenge passat, diumenge de la paraula, i fins dissabte vinent hi ha diverses activitats. El lema d'enguany és la paraula font de consol i esperança, frase del capítol 15 de la Carta als Romans. Avui, des de les 5 de la tarda, s'ha transmès per streaming a través del web setmanadelabiblia.cat una xerrada de Núria Calduc-Benages, secretària de la Pontifícia Comissió Bíblica, sota el títol La dona del perfum. Aquesta i altres sessions virtuals es poden recuperar i escoltar en qualsevol moment a partir d'ara. També aquesta tarda, des de 6:45, es fa una trobada, en aquest cas presencial, a la capella del Santíssim de la parròquia de Sant Pere de Gavà, organitzada per un grup bíblic ecumènic. Es pot consultar tota l'agenda d'activitats i recuperar actes virtuals en el web setmanadelabiblia.cat.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Demà és el Dia Internacional per a la commemoració de l'Holocaust. Ens referirem avui als gitanos, que formen un dels col·lectius que van ser víctimes d'aquella història tan fosca. Segons els càlculs dels historiadors, entre 500.000 i 800.000 gitanos van ser assassinats a causa de la persecució nazi. Això va suposar un enorme impacte en la història d'aquest poble, ja que, d'acord amb les investigacions de Donald Kenrick i Grattan Pugson, va suposar pràcticament la meitat de la població gitana de l'època. Així ho apunta l'historiador, periodista, filòsof i vicerrector de la Universitat Abat Oliva, Sergi Rodríguez López Ros, que avui ens acompanya a l'entrevista. Entre altres tasques, Sergi Rodríguez ha estat implicat a la pastoral gitana de l'Arxidiòcesi de Barcelona. A més, ha estat cap de premsa dels Salesians a Catalunya, delegat de mitjans de comunicació de l'Arquebisbat de Barcelona i director de l'Institut Cervantes a Roma, abans del seu càrrec actual. Doctor Sergi Rodríguez, un plaer, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Bé, vostè ha comentat en algunes ocasions que una persecució d'aquesta magnitud no és espontània, certament, com tampoc ho va ser la dels jueus. Es va tractar d'una operació d'extermini acuradament ideada, en diverses fases. Què sabem ara mateix dels gitanos assassinats als camps de concentració als anys 40 del segle passat?
Bé, la veritat és que encara s'està treballant, però ja s'ha de deixar molt certes, no? Va ser una cosa molt planificada a partir de la conferència de Guangxi, que és on s'opta la solució, com es diu, la solució final, que va afectar a jueus, però també a gitanos, no? Es va planificar el genocidi de tot un poble, només va fer tests diferents, per ser un poble d'origen indi, de ser molt diferent, de ser un poble lliure i un poble estès per tota Europa. Aleshores, aquests prejudicis racials van ser allò que va impel·lir, allò que va empaitar a fer aquesta persecució, que queda molt, molt ferm, és a dir, que hi ha una petjada molt forta a la cultura gitana de tota Europa.
La persecució no només es va produir a Alemanya, també en països com ara Hongria, Romania o Croàcia. Els partits aleshores afins al nacionalsocialisme van assetjar també el poble gitano. Què va passar allà en aquests altres països?
Bé, la veritat és que tant a Hongria com a Croàcia, com altres països, la Legió Negra, l'Eustachi, el que va fer és segrestar nanos de les seves mares, va matar les mares per separat, va matar els avis al camp de Jasenovac, precisament a Croàcia, va ser una de les grans massacres gitanes junt amb l'Ajuntament del camp d'Auschwitz, on en una nit, una sola nit, del 3 al 4 d'agost de l'últim any de guerra van morir 4.000 gitanos, que sobretot eren mares i fills. Va ser una gran tragèdia, però aquestes legions, aquestes forces paranazis, van tenir una gran responsabilitat en tota la matança que va ser l'Europa de l'Est.
Sí, certament. Avui amb Sergi Rodríguez, expert en la comunitat gitana, parlem una mica del que va ser el genocidi per aquest poble, però molt breument, la persecució va lligada, malauradament, des de la seva condició d'injustificable, evidentment, a la col·lisió entre el que és la idiosincràsia gitana i el que era l'afany homogeneïtzador del totalitarisme, és a dir, aquest nazisme supremacista, podem dir-ho així, no?, que creia en aquella raça única que s'havia d'imposar. Què podia molestar dels gitanos en certes ideologies dictatorials de mitjans del segle XX? Per entendre el que va passar, evidentment, mai per justificar, perquè, evidentment, tots estem en contra.
No, certament. Jo crec que hi havia dos conceptes fonamentals. Un és el tema de la llibertat. El poble gitano ha estat sempre un poble transnacional, un poble que està a tota Europa i, per tant, amb una gran mobilitat. I un altre factor és el seu poc egoisme, diria jo. El món gitano és molt comunitari. Per tant, un món els valors del grup, de la comunitat, de la família, són més forts que el valor de l'individu. I alhora també és un poble on la llibertat és un valor fonamental. Jo crec que no encaixava absolutament amb un govern totalitari que se sabava amb l'idealisme, no? La cerca d'una raça pura, d'un model de persona, un arquetip, que ells, òbviament, pensaven que eren ells mateixos, però que, evidentment, si hi havia alguna persona o un grup social més identificat amb aquest grup hinduari que ells buscaven, certament eren els gitanos, no?, que són originaris de l'Índia.
I, molt ràpidament, per acabar, recordem que l'any 2000 el Consell de la Banca Suïssa va indemnitzar els gitanos supervivents de la persecució. Però queda molt per fer, oi, encara? Perquè perviu, malauradament, un cert racisme entre nosaltres.
No, certament, queda molt per fer. Jo crec que les escoles han de ser conscients del que significa la diferència, de que els pobles de Casita no són un tros de l'Índia entre nosaltres, però una part fonamental de la nostra cultura. No es pot entendre la cultura de barris com Gràcia, Os de França, Barri de la Cera i de molts pobles de Catalunya sense aquesta aportació gitana, no? Tenim un beat, el beat del Pelé,
sí,
que és un beat que és un model per totes les lleis universal. I tenim la cultura gitana, que per nosaltres ens recorda sempre que el valor de la persona, de la família, la solidaritat, una concepció humana del treball, és un model i és una invitació per tota la societat en general.
I tant. Recordem aquest beat, el Pelé Ceferino Jiménez Maya, oi?, que va ser beatificat el 1997, i esperem que sigui sant aviat.
Confiem, sí, l'hem de divulgar, hem de donar a conèixer la seva vida i que la gent s'encomani amb ell.
Moltes gràcies, doctor Sergi Rodríguez, vicerrector de la Universitat Abat Oliva Seu, amic sempre d'aquesta casa, i també li envio personalment una abraçada, molt bon record. Fins aviat.
Sempre. És un plaer. Una abraçada també. Bona tarda.
I arribem ja al final del nostre programa recordant-vos que les diòcesis amb seu a Catalunya han explicat en les últimes hores la inclusió de béns eclesials situats en el seu territori que el govern espanyol va inscriure erròniament en l'informe que ara la Conferència Episcopal ha corregit, concretament en uns 2.500 espais sobre els gairebé 35.000 béns que sortien com a immobles en la llista lliurada al Congrés dels Diputats ara fa gairebé un any. L'arcabisbat de Barcelona ha aclarit avui que aquest llistat de béns inclou dos que són un duplicat i que no, evidentment, només és propietat de l'Església en un sol cas. Fins aquí el Sense Distància. Us deixem amb les vespres.